Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions del David Morral a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us acompanyem des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, que acull des d'ara una celebració de l'Eucaristia que inclourà l'acte anomenat Sent la Creu, organitzat pel Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat. Aquest any es fa present la Creu de Sant Climent, a Veneçuela, lligada històricament a la primera missa que es va poder viure físicament a Sud-amèrica. Després de les experiències anteriors amb les creus de Lampedusa, al sud d'Itàlia, de Mosul, a l'Iraq, de Cambodja i Bangassú a la República Centreafricana l'any passat, aquesta cinquena edició de la iniciativa vol oferir novament als creients i a la societat en general un contacte amb el sofriment de moltes persones, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma. Els monitors, una noia jove en català i un noi en castellà, han fet ara la presentació i comença amb la processó d'inici l'Eucaristia. Obriu les portes a Crist, aquest cant que ambienta també la connexió llatinoamericana. Avui, des d'aquí, des de la Basílica de Santa Maria del Mar, està començant la processó. L'accés a la Basílica Gòtica, Santa Maria del Mar, és restringit, és una missa aquesta molt pensada per a joves, i la presència és important, això, com a testimoni del cardenal veneçolà Baltazar Porras, que és arcabisbe de la diòcesi veneçolana de Mérida i administrador apostòlic de la de Caracas. Intervindrà com a testimoni des del seu compromís com a defensor del poble de Veneçuela. Igualment, s'informarà també sobre la possibilitat de fer algun donatiu avui, aquí físicament a la Basílica de Santa Maria del Mar, o de manera telemàtica quan es pugui fer, bé sigui per ingrés bancari o d'altres maneres. Comença la processó d'inici mentre s'està interpretant aquest cant, Abrir les puertas a Cristo. Els concelebrants, molts preveres, i també els bisbes auxiliars de Barcelona, Xavier Vilanova, Sergi Gordo i Toni Vedell, que ocupen la part del darrere de la processó, una processó que lògicament tanca el cardenal Joan Josep Omella, que és qui presideix la celebració en fer-se aquí a Barcelona. Però, com a concelebrant principal, hi ha el cardenal Porras, que està saludant alguns fidels presents. Com a diaca assistent, hi ha Ramon Uller. I com a mestre de cerimònies, Joan Ubach, que és el delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona. Recordem, mentre es completa ara la processó d'inici, que aquesta celebració per a nosaltres substitueix avui l'habitual, que és a un quart de vuit des de la Catedral de Barcelona. Per tant, avancem una mica l'horari perquè hem considerat que val la pena compartir amb tots vosaltres aquest moment que l'Arcidiòcesi de Barcelona ofereix a tots els qui ens escolteu des d'arreu del món, segurament molts o alguns de vosaltres per internet, però també per Ràdio Estel, des de les emissores que tenim arreu de Catalunya i Andorra.
Abran las puertas a Cristo.
processó s'ha completat, ja tenim davant del micròfon de la Seu el cardenal Omella i el cardenal Porres, i ara un grupet de joves està portant la creu de Sant Climent. És una creu que porta el nom de Sant Climent perquè el dia d'aquest sant és quan es va fer. És una creu, ens ho descrivia el mateix cardenal Porres divendres en una entrevista a Ràdio Estel, al programa El Mirador de l'Actualitat, feta amb fusta, per dir-ho així, com de qualsevol manera, amb un braç llarg i un braç curt una mica irregulars, porta signes de desgast, és una fusta d'arbres d'aquesta zona rural del nord de Veneçuela, i, segons ens va dir també el cardenal Baltazar Porres, és molt resistent als segles, aquests gairebé 5 segles que han passat des de la celebració de la primera missa a Sud-amèrica. En aquest lloc de Veneçuela, un poble que està patint molt, un poble que es troba morint una part de la seva població de fam, fins i tot, i també amb una situació social i política molt complexa, davant la qual els bisbes del país volen apostar pel diàleg, pel perdó, per la reconciliació. La creu s'acaba de col·locar a l'esquerra de l'altar mentre un grup de joves, alguns vestits amb vestimenta típica de Veneçuela, estan posant unes espelmes al voltant d'aquesta creu, aquesta creu de fusta rural d'aquesta zona, fusta resistent. El cardenal Porres està mirant aquest moment amb molta emoció mentre s'està acabant la cançó amb aquest amén. S'acaba de col·locar ara mateix.
Ahora escucharemos el testimonio de Paola Ríos.
Paola Ríos s'adreça als qui participen en aquest acte.
Paola és veneçolana i a causa de la difícil situació del país fa 2 anys que va emigrar a Barcelona. La seva és la història d'una noia que ha trobat en la creu de Jesús força per portar les seves creus. Després del testimoni deixarem una estona de silenci per pregar davant la creu.
Sentim la Paola, aquesta veneçolana que viu a Barcelona, oferint-nos el primer testimoni d'aquesta tarda.
Buenas tardes a todos. Soy Paola José Ríos Rueda, venezolana. Tengo 24 años de edad y llevo 2 años viviendo en Barcelona. Desde muy pequeña llegué a tener una vida feliz, llena de energías, sin ningún tipo de preocupación. Mi padre tenía un buen trabajo, mi hermana y yo estábamos en un colegio privado en Caracas y mi madre estudiaba educación infantil en la universidad. Viajamos muy seguido a un pequeño pueblo llamado Tucupido, donde es mi madre en el estado Guárico, llano de Venezuela. Y en este pequeño pueblo, pues me crié junto a mi abuela. Y mi abuela es una de las personas más creyentes, bondadosas y humildes. Y a mí me encantaba estar con mi abuela. Al pasar los años, Venezuela se vio en una situación económica muy complicada para mi padre, ya que era nuestro único sustento económico. Y debido a esto, mi padre estaba muy nervioso y todos los días sufría de dolores de cabeza y solía confundirse al hablar. Hasta que un día escuchamos un golpe muy fuerte en el baño. Mi papá estaba desmayado con los ojos en blanco y a lo lejos escuchaban los gritos de mi madre. Resulta que mi padre estaba muy grave de salud y mi mamá decidió enviarnos nuevamente a Tucupido con mi abuela. Y ahí nos enteramos que sufrió una aneurisma cerebral y esta es la explosión de una arteria y en pocas palabras es un derrame de sangre en el cerebro. A mi padre le hicieron 3 operaciones en la cabeza y en cada operación se jugaba la vida. Cuando abrió los ojos no se sabía el nombre de nadie, solo se sabía 2 nombres, el de mi hermano y el mío. Yo creo que el amor de padre fue tan grande que en la operación solo veía siempre a 2 niños jugar con él. Obviamente mi padre quedó con secuelas, que algunas las padece actualmente. Pero una de ellas son la ansiedad, depresión, incapacidad motriz, incapacidad en el habla y pérdida de memoria. Mi papá empezó desde cero y tuvimos que vender coche y bienes materiales para poder pagar la operación y servicios médicos. Mi mamá y mi hermano, pues, se vieron en la necesidad de buscar un trabajo. Mi mamá realmente es el orgullo más grande que puedo tener. Ser mamá joven, estudiar cuando tiene dos hijos, trabajar mientras yo seguía en el colegio y atender a mi papá en todo momento, wow. Mi mamá es mi heroína. Mi infancia desde ese entonces, pues, no fue fácil. Pero con la ayuda de mi mamá, hermanos, primos, tíos y abuelos, se pudo salir adelante. Y con el paso de los años, me gradué de bachillerato, con 17 años. Y meses después comencé la universidad, en administración de empresas. Y en ese entonces, los problemas sociales, políticos y económicos se acentuaron y no tuve otra opción que buscar un trabajo a medio tiempo y así poder ayudar a mi familia con los gastos de mi hogar, ya que debido a todos estos problemas se nos hizo casi imposible costear los medicamentos de mi padre y la terapeuta que lo ayudaba en su discapacidad. Meses después, mi papá mejoró a un 60% y ya podía valerse por sí mismo. Aquí comenzaron los problemas alimenticios, la escasez de productos de primera necesidad y el aumento de los precios y las restricciones para la compra de los productos básicos. Hacer filas con mi hermano desde las 4 de la mañana, con hambre, mareados, estudiando, pendiente de la fila, no era fácil. Conocer personas en la misma situación y escuchar sus historias era súper desesperante. Y después llegar a casa con 6 productos no era normal. Todo se venía abajo, todo era tan difícil. Me ofrecieron un trabajo de niñera, de canguro. Y bueno, fue medio tiempo. En una empresa también trabajé de asistente administrativo. Y gracias a estos dos trabajos logré solventar algunas dudas. Durante el año 2017 hubo muchas manifestaciones. Luchamos por un cambio, ya que el gobierno no nos prestó, pues, la ayuda necesaria para la enfermedad de mi padre. Además de la situación de ese momento, fuimos víctimas de hurto, la salud de mi padre y de mi familia en ese momento se venía abajo. Mientras personas inescrupulosas quisieron entrar a nuestro hogar solo para intimidarnos y para no luchar por el bien del país. Sabía que era el momento de, como hija pequeña, de hacer algo. Me cansé de ver a mi familia sufrir por el hambre y el miedo casi todas las noches. Nuestro sueldo era tan básico y muy bajo que solo alcanzaba para comprar 1 kilo de harina, 1 kilo de queso, 1 kilo de pasta y un pollo y una bolsa de arroz para mis perros, ya que la perrarina, pues, era demasiado costosa y solo eso. Con mis ahorros, pues, de cuidar a las niñas y mis bonos, quizás de dólares en dólares de la empresa donde trabajaba, decidí viajar a España por un mejor futuro. Bueno, no solo futuro. Yo quería experimentar lo que es vivir. No sabía qué era vivir, no sé, no sabía nada. Y pues, sí, con solo 22 años, decidí que era el momento de dar un giro de 180 grados a mi vida. Siempre fui bendecida por personas que me ayudaron a salir adelante. Y personalmente, para mí, entrar por primera vez en un avión a un nuevo destino fue borrón y cuenta nueva. Yo recuerdo que en el avión, al momento de despegar, yo miraba hacia atrás, en la ventana, y quería devolverme, ya que miraba mi bandera perderse a lo lejos. Sentí un nudo en la garganta muy fuerte. Tenía un señor italiano a mi lado y me decía: mira adelante, hija, y llore si quiere, pero mirar atrás es arrepentirse. Y yo no quería eso. Levanté la cabeza, me quité mis lágrimas, me llené de coraje, porque sabía que tenía que dar ese paso, ayudar a los míos. Y para mí ese fue el propósito que Dios me dio. 17 de noviembre del 2019, día en el que aterricé a Barcelona. Aún recordando los últimos abrazos de mi familia, de mis perros, conocí personas muy buenas en el camino. Claro, los primeros días extrañaba todo. Mis amigos, la cultura, mi familia, mis perros, etc. Venir a un país totalmente diferente era un gran cambio, pero gracias a Dios me adapté rápido y sabía que iba a salir adelante. Con la ayuda divina del Señor Jesucristo y la Virgen María y todos los santos, pude conseguir un trabajo que era mi principal preocupación. Necesitaba ayudar a mi familia en Venezuela, que la estaba pasando muy mal. Mi hermano actualmente perdió el trabajo y el único sustento económico era el de mi madre, que con un dólar al mes no podría hacer mucho. Bueno, realmente nada. A mi hermano lo botaron pues del trabajo, como les había comentado, debido a la crisis económica. La empresa pues quebró, como todas las empresas. Mi padre no puede trabajar pues por su discapacidad. Entonces entre mi madre y yo hacemos lo posible para levantar nuestro hogar. Solo no me puedo imaginar estando yo allá, ¿qué podríamos haber hecho con tan poco? Por eso solo Dios sabe hacer las cosas. Puedo decir que a pesar de la pandemia y todo esto, estoy viviendo al fin. Aquí me adoptó una familia tan maravillosa que no compartimos el mismo apellido, pero sí siento que soy parte de ellos. Me han brindado calor como el de mi madre, diversión como el de mi hermano y amor como el de una familia feliz a pesar de las dificultades. Muchas gracias a la familia Manzanilla Piñero. Ahora sé que con fe puedo decir que estoy en una situación de estabilidad en todos los aspectos. Y sí, lo logré, estoy tranquila, hice lo que Dios me dijo que hiciera. Ayuda a tu familia y así como me ayudó a mí. Muchas gracias a todos vosotros por hacerme sentir como en casa. Os pido que recéis por mí, por mi familia y por mi país. Gracias.
Testimoni de Paola, una noia de 24 anys que va haver d'aixugar-se les llàgrimes, com ha dit ella mateixa, i ha proclamat en aquest inici de la celebració, mentre rep aplaudiments, que només Déu vol fer les coses i sap per què les fa. A buscar un futur millor va haver de venir després del desastre que tenia el seu país i de la pena i la tristor que li va provocar acomiadar-se de la seva família, dels seus gossos, ha dit també. Ha estat el primer testimoni d'aquesta tarda vespre en directe des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Us recordem que és l'acte 100 la Creu, la cinquena edició d'aquesta iniciativa del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona, amb la presència de la Creu de Sant Climent, una austera creu de fusta que ve d'aquesta zona rural veneçolana i que representa molt, perquè és el lloc on es va celebrar la primera Eucaristia ara fa uns 5 segles a tota l'Amèrica del Sud. És també una creu de reconciliació, d'encontre entre els colonitzadors, conqueridors o evangelitzadors i el poble indígena que vivia allà en aquella època cap als anys 20 del segle XVI. Es fa el silenci, important per estimular la pregària avui aquí, en aquesta catedral dels pobres, també s'anomena així, que és Santa Maria del Mar. Ens unim a la música que continua ambientant la celebració. De fet, pròpiament l'Eucaristia no ha començat encara, perquè després de la processó d'inici estan els concelebrants i diaca assistent amb els acòlits a l'altar. Sentim...
Quantes situacions d'injustícia, de dificultats, de patiment, quantes malalties, quantes guerres, quantes famílies trencades, quants cors ferits. I al mateix temps, que fàcil és, davant la creu dels altres, mirar cap a una altra banda. Que fàcil és, davant la pròpia creu, apartar la vista de l'horitzó. Estem als inicis de la Quaresma. I com ens diu el Papa Francesc, el missatge d'aquest any, viure amb esperança, significa sentir que, en Jesucrist, som testimonis d'un temps nou en el que Déu fa noves totes les coses. Aquesta és l'esperança de la nostra fe. Saber que ho fas tot nou. Saber que no hi ha creu sense Crist. Que no hi ha creu sense resurrecció. Dotes totes les coses de sentit. Les transformes. Fas que cada moment sigui ocasió per manifestar el teu amor, la teva proximitat, la teva companyia, la teva salvació. Com necessitem la conversió? Com necessitem aquesta Quaresma? Necessitem convertir-nos per deixar de veure en els altres una amenaça a la nostra estabilitat i començar a veure l'altre com una ocasió propícia per fer-te proper. Avui et demanem que ens facis sensibles, en especial, al patiment del poble veneçolà. Et demanem que sentim amb ells la creu, que la carreguem amb ells i així alleugem el jou de tants germans nostres que pateixen com tu fas amb nosaltres. El cardenal Porres, durant la crisi a Veneçuela, va proposar una oració pel seu poble. Avui, des de la Basílica de Santa Maria del Mar, ajuntem les nostres veus a les de l'Església a Veneçuela i et demanem, juntament amb ella, per tot el poble veneçolà.
Hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación. Aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre María Coromoto, patrona de nuestra tierra, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso todos juntos decimos: Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén.
Paraules d'ambientació i pregària pronunciada ara, com heu sentit, per un veneçolà, dels molts que són presents avui en aquest acte Sent la Creu. En directe us acompanyem des d'una mica després de les 6, des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. És una pregària que es fa presència enmig del sofriment. Nosaltres ara no ens trobem físicament a Veneçuela, però sí que volem que l'exercici de la Quaresma en aquest inici contempli el sofriment a través d'aquest poble, del de Veneçuela.
Altre cop als teus peus rendeixo a tu, rendeixo a tu. Tu m'has cridat Zither Harp. gracia y da pardo in sedato. Escoltes el meu clam, parla'm, Senyor, parla'm, Senyor, em rendeixo.
El teu poder, no em rendeixo, confio en tu. Com podeu notar, amics oients, aquesta primera part de la celebració és sobretot meditativa, amb el complement del testimoni que ens ha ofert la Paola, aquesta jove veneçolana de 24 anys, que és a Barcelona des de fa poc més d'un any, un any i poc. I amb aquesta meditació que ofereixen els joves amb el cant, nosaltres també ens unim al sofriment del poble veneçolà a través de la creu present aquí, aquesta creu de fusta senzilla, que ha patit desgast, però que resisteix, com ens deia divendres el cardenal Baltazar Porres, arcabisbe de Mèrida, Veneçuela, i administrador apostòlic de Caracas. Passen 5 minuts i mig de 6:45. Us acompanyem en directe des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Et vull conèixer més, no em rendeixo. Ara ja començarà l'Eucaristia. El mestre de cerimònia Joan Ubach prepara el micròfon al cardenal Omella perquè, després d'aquest últim silenci d'ambientació, comenci l'Eucaristia.
En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Hermanos, acabamos de empezar la cuaresma y, como todos los años, se nos invita a plantar delante de nosotros, de nuestra mirada, la cruz de Cristo. Y ahora miramos la cruz, esta cruz de San Clemente, que guarda una historia de siglos, pues se constituyó en símbolo de la evangelización en el subcontinente sudamericano en 1527, con la evangelización del indio Manaure, líder del pueblo caquetío. Se encuentra esa cruz en Santa Ana de Coro, patrimonio de la humanidad. Y nos viene a la memoria esas palabras tan antiguas y tan verdaderas del pueblo cristiano. Ave crux, spes unica, que significa saludo a la cruz, nuestra única esperanza. O estas otras palabras, stat crux dum volvitur mundi, la cruz está firme mientras gira el mundo. De esta cruz brota la misericordia del Padre que abraza al mundo entero. Por medio de la cruz de Cristo ha sido vencido el maligno, ha sido derrotada la muerte, se nos ha dado la vida, devuelto la esperanza. La cruz de Jesús es nuestra única esperanza verdadera. Por eso la Iglesia exalta la Santa Cruz y también por eso nosotros los cristianos bendecimos con el signo de la cruz. En otras palabras, nos exaltamos con las cruces, sino la cruz gloriosa de Cristo, signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia la resurrección. Y esta es nuestra esperanza. Mientras contemplamos y celebramos la Santa Cruz, pensamos con conmoción en tantos hermanos y hermanas nuestros que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a Cristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa aún no está garantizada o plenamente realizada. Pero también sucede en países y ambientes que en principio protegen la libertad y los derechos humanos, pero donde concretamente los creyentes y especialmente los cristianos encuentran obstáculos y discriminación. Por eso hoy recordamos y rezamos de modo particular por ellos. Y nuestra mirada se orienta hoy a Venezuela. Pensamos en tantos hermanos nuestros del mundo entero que sufren y sienten que la cruz se hace muy pesada. Hermanos nuestros de aquí en nuestra tierra, en nuestra casa, hermanos nuestros de África, de Oriente Medio, de Asia, de América Latina. Hoy nos acompañan hermanos de Venezuela, como se os ha dicho, acompañados por el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, de monseñor Raúl Bior Castillo, también de Venezuela. Y también nos acompaña monseñor Tomás Jesús Zárraga, que también estuvo de obispo en la Guairia y ahora está viviendo en la Cartuja de Montealegre de Tiana, aquí en Barcelona. Gracias por acompañarnos esta tarde y con vosotros, hermanos de Venezuela, que nos acompañáis también, nos sentimos muy unidos para rezar por vuestro país, por vuestras familias, por toda la gente que sufre en vuestra tierra. Pero empezamos pidiéndole perdón al Señor, porque tantas veces nos olvidamos de mirar la cruz de Cristo, que es camino de salvación para nosotros, que tanto nos amó, que dio la vida por nosotros, y pedimos perdón al Señor, porque no sabemos reconocerle en los hermanos que más sufren junto a nosotros.
L'acte penitencial. La invitació del cardenal Omella a demanar perdó en silenci. Units al poble de Venezuela. Unidos a Venezuela. Si alguien nos escucháis desde allí por internet, un abrazo a todos.
Qué pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Déu omnipotent piadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Comença després de la pregària col·lecta la litúrgia de la paraula. Escoltarem en la primera lectura, seguint l'itinerari quaresmal de l'Antic Testament, aquella escena coneguda del diluvi de Noé, de l'aliança que Déu estableix amb el seu poble. Sentim aquest text del Gènesi.
Lectura del llibre del Gènesi. Déu digué a Noé i als seus fills: jo faig la meva aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres, els ocells, el bestiar i tots els animals domèstics i feréstecs que han sortit de l'arca. Jo faig amb vosaltres aquesta aliança meva. La vida no serà mai més exterminada per l'aigua del diluvi. No hi haurà mai més cap diluvi que devasti la terra. Déu digué: el signe de l'aliança que poso entre jo i vosaltres i tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres per totes les generacions és aquest. Posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança entre jo i la terra. Quan cobriré la terra de nuvolades i apareixerà l'arc entre els núvols, em recordaré de l'aliança que hi ha entre jo i vosaltres i tots els éssers animats. L'aigua no formarà més un diluvi que faci desaparèixer tot rastre de vida. Paraula de Déu.
Lloem, Senyor.
Ara ens unim al salm d'aquest primer diumenge de Quaresma. Tot el vostre obrar, Senyor, és fruit de l'amor fidel per als qui guarden la vostra aliança. És el Salm 24. Ens unirem a les paraules cantades pel cor de joves que avui actua amb la música.
Adéu-vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant.
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, que prengui els vostres camins. Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, perquè vos sou el Déu que em salveu.
Vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant.
Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat i de l'amor que heu guardat des de sempre. Compadiu-vos de mi, vos que estimeu tant.
Compadiu-vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant.
El Senyor, bondadós i recte, ensenya el bon camí als pecadors, encamina els humils per sendes de justícia, els ensenya el seu camí.
Compadiu-vos de mi,
aquesta resposta alternativa, compadiu-vos de mi, Déu meu, hem proclamat el Salm 24. I ara, a la segona lectura, Sant Pere ens explica com l'aliança de Déu amb el seu poble culmina en Jesús mort i ressuscitat. De fet, l'aigua del diluvi, de la qual s'ha parlat a la primera lectura, era una imatge del baptisme que ara ens salva. Sempre a la llum de la novetat de Jesucrist veiem aquesta història de la salvació. Sentim la segona lectura.
Lectura de la primera carta de l'apòstol Sant Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios.
Ara no es canta l'Al·leluia, però sí una invocació alternativa de lluança i de proclamació de reconeixement de la paraula de Déu. Les teves mans, Pare, encomano el meu esperit. Aquest cant és el que serveix de preludi a l'Evangeli que proclamarà el diaca Ramon Oller.
El Senyor sigui amb vosaltres.
Amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc.
Glòria a vos, Senyor.
En aquell temps, l'esperit empenyé Jesús cap al desert, on passà 40 dies temptat per Satanàs. Vivia entre els animals feréstecs i l'alimentaven els àngels. Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu i deia: «Ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova». Paraula del Senyor.
Lloança a vos, o Crist.
Acaba de proclamar aquest breu fragment de l'Evangeli de Marc el diaca Ramon Oller, el cardenal Omella Besa, l'evangeliari, tot amb un ritual més sobri, propi de la Quaresma. Sentim la presentació que fa Omella del cardenal Baltazar Porras.
Ahí tenemos esa palabra de Dios hecha ya realidad desde esa tierra hermana de Venezuela. Podéis sentaros.
Sentim ara sí el cardenal Baltazar Porras, arcabisbe de Mérida, Venezuela.
Queridos hermanos presentes en esta hermosa y sugerente Catedral del Mar, y a los que nos siguen a través de las redes en muchas partes del mundo. Mi primer saludo es de agradecimiento sincero a esta iglesia hermana que peregrina en Barcelona, en la persona del cardenal Juan José Omella, por la invitación a compartir en el inicio de la Cuaresma, la vivencia cristiana de nuestras comunidades creyentes. Este compartir es enriquecedor, porque la fe del Evangelio de Jesús resuena en todos los tiempos y lugares con la exigencia de dar razón de la presencia de los religiosos en el mundo plural de hoy, sin privilegio alguno, solamente con la actitud samaritana de servir. Para la iglesia que peregrina en Venezuela, existen razones de peso para reconocer el sello de los misioneros de esta región, que fueron pioneros en muchos campos, en la evangelización directa y en el aporte a aspectos de la vida cotidiana. Monseñor Mariano Martí, obispo, primero de San Juan de Puerto Rico y luego de Caracas en la segunda mitad del siglo XVIII, marcó un hito importantísimo y su estela sigue estando presente. Infatigable misionero, se recorrió en visita pastoral casi todo el territorio de lo que hoy es mi país y con paciencia benedictina levantó acta detallada de cada uno de los lugares por donde pasó, para conocer la historia, la geografía y vida social y cristiana de aquellos pueblos. Es cita obligada recurrir a sus obras, que gracias a Dios han sido publicadas y reeditadas, dándole así difusión para investigadores cristianos y público en general. El segundo arzobispo de Caracas, en pleno tránsito de la dependencia colonial a la vida republicana, Monseñor Narciso Colli Prat, también hijo de esta tierra, le tocó remar en aguas procelosas en medio de los dos bandos en pugna durante la contienda bélica que azotó a Venezuela en la segunda década del siglo XIX. La presencia de los capuchinos catalanes en la vasta región de Guayana logró consolidar una experiencia parecida a la de las reducciones jesuíticas. La guerra de independencia diezmó aquella labor evangelizadora integral. Las ruinas de hoy son preciosas grafías que testimonian con los hechos lo que fueron capaces de hacer en medio de las etnias indígenas y de los criollos que moraban en las tierras al sur del río Orinoco. Esta presencia sigue estando y qué bueno que hoy nos acompañan carmelitas catalanes y las hermanas de la Consolación que han dado tanto por nuestra tierra. Hoy tenemos presente en este hermoso templo una réplica de la Cruz de San Clemente. La fe católica entró en Sudamérica por la costa norte venezolana. Primero en el oriente, en los albores del siglo XVI, cuando todavía la presencia hispana estaba centrada en las islas del Caribe. Con incursiones en los litorales del inmenso mar, la presencia de los dominicos intentó el primer ensayo de evangelización pacífica, que terminó en el fracaso por el ansia de los primeros conquistadores, aventureros de riquezas por descubrir y por la utilización de la mano de obra indígena en condiciones infrahumanas. Entre ellos estuvo el joven Bartolomé de las Casas y otros intrépidos frailes dominicos que dejaron vida y testimonio de entrega generosa por la causa de Jesús. Cuando se funda la ciudad de Santa Ana de Coro en 1527 y se eleva a obispado en 1531, no existían todavía las ciudades de Santa Fe de Bogotá ni Lima, pues eran territorios todavía inexplorados en la inmensidad de un continente que estaba por ser descubierto por los europeos. La primera Eucaristía en aquella tierra semiárida, poblada por los pacíficos indios caquetíos, bien tratados por las huestes de Juan de Ampíes, levantaron con maderas del lugar la primera cruz, a cuya vera se celebró la primera Eucaristía en tierra firme, para dar gracias a Dios por aquel encuentro pacífico y acogedor entre ambos mundos. Duró poco aquella paz idílica, pues la historia cambió con la cesión del territorio de lo que es parte de Venezuela y Colombia a los banqueros bélsares alemanes de los que Carlos V era acreedor. La siembra de la fe en aquella identificación de lo hispano civil con lo religioso por la singular iniciativa del patronato regio cedido por los papas de entonces, dio pie a lo largo de 3 siglos de evangelización a un proceso misionero lento por las características particulares de la región. Las etnias presentes en nuestro territorio eran numerosas y en general de escasos miembros si las comparamos con las culturas mayas, aztecas, chichas, incas o guaraníes. La expansión del castellano como lengua común se impuso rápidamente, pues de lo contrario había que aprender numerosas lenguas o tener intérpretes. Las leyes de Indias prescribían que para ser misionero en un sitio determinado se debía dominar la lengua del lugar, asunto prácticamente imposible. A comienzos del siglo XVII, un curioso carmelita que recorrió casi todo el continente dejó escrito su asombro al pasar por el territorio venezolano por la pérdida de los idiomas locales, de los que solamente quedaban algunas expresiones o saludos. La importancia del territorio venezolano para la corona fue principalmente estratégico-militar por su posición geográfica. De allí la denominación secundaria de Capitanía General dada por la reforma del rey Carlos III ante la presencia cada vez mayor y más voraz de la piratería de los reinos europeos rivales de España. La guerra de independencia en el primer cuarto del siglo XIX diezmió nuestro territorio, no solo en lo económico y social, también lo religioso sufrió, pues se cerraron los conventos, la juventud fue enrolada en la milicia, no permitiendo ni seminarios ni noviciados. Los gobiernos, tanto liberales como conservadores, tuvieron muchas diferencias con la diezmada y raquítica institución eclesial, que se mantuvo viva en buena parte gracias a la religiosidad popular. El bautismo de agua, como se le llamó, era realizado por los padres y comadronas, pues la presencia de algún sacerdote era esporádica e imprecisa. se conservaron las fiestas de los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa y los santos populares. Las cofradías y asociaciones se encargaron de sacar las procesiones, hacer las novenas, celebrar las fiestas tanto religiosas como populares. Me atrevo a afirmar que fue casi un milagro, una premonición de la importancia de la condición bautismal para la conservación y desarrollo de la fe católica. El siglo XX marcó un resurgir. Se permitió gota a gota el regreso de las órdenes y congregaciones religiosas que se dedicaron fundamentalmente a la evangelización, con énfasis en los campos de la educación y la salud, apenas atendidos por los gobiernos de turno. Se reabrieron los seminarios que respondían a las pocas diócesis del país, que para comienzos del siglo pasado apenas eran 6. Más fuerte fue el impulso misionero a raíz de la segunda posguerra, impulsada por el Papa Pío XII, lo que multiplicó el número de congregaciones religiosas masculinas y femeninas, unido a la presencia de los misioneros Fidei Donum, sacerdotes diocesanos, españoles a través de la OCSA y también de Italia, Francia, Bélgica y Alemania, lo que dio un nuevo rostro y vigor a la Iglesia en medio de la bonanza petrolera y la estabilidad política de la segunda mitad del siglo XX, en contraste con la de otros países del subcontinente. El momento actual es inédito y cuestionante. La crisis global que vive el país en lo que va del tercer milenio no tiene parangón con la historia anterior. Todas las instituciones han sufrido los embates de un sistema populista y excluyente que ha sumido al país en pobreza extrema, con la desaparición de buena parte del aparato productor y con el mayor éxodo de nuestra historia, con cifras que rondan más de 5 millones de personas diseminadas por el mundo entero. La palabra que acaba de ser proclamada nos ilumina e interpela. Debemos estar vigilantes, como Noé, no ausentes de las realidades del mundo, con la mirada puesta en los placeres del presente. La cruz del sufrimiento, el COVID y las crisis sociales, económicas y políticas que padecemos es causada por los hombres. No es castigo de Dios, ni consecuencia de los desastres naturales, ni la falta de recursos, ni las enfermedades que nos envían los supuestos enemigos externos. Es el propio ser humano capaz de lo mejor y lo peor. La cultura de la muerte, del odio, de la violencia no tiene en cuenta la dignidad de las personas ni el derecho a una vida digna. Son los sistemas económicos y políticos que esclavizan, no liberan. Pero también es cierto que el hombre es capaz de acciones nobles. ¿Cuántos héroes anónimos que dan su vida por salvar a los enfermos, a los pobres? ¿Cuántos creyentes o agnósticos dan lo mejor de sí por el bien de los demás? Los santos de ayer y de hoy, aquí los hay y mucho en esta tierra y en todas partes, y no queremos verlos. En Venezuela nos vemos en el espejo de nuestro próximo beato, José Gregorio Hernández, laico, salido del pueblo, médico, pionero de la modernización del servicio sanitario en compañía de colegas que pensaban distinto, pero los unía el bien, la salud de todos, principalmente de los más necesitados. Fueron estrellas luminosas en la llamada gripe española de hace un siglo. Estamos atravesando un desierto, como nos dice el Evangelio de hoy, lleno de interrogantes e inquietudes. En este desierto es donde vivimos experiencias fundamentales y aprendizajes básicos para superar las tentaciones que paralizan y arruinan las vidas. Como a Jesús, el Espíritu nos lleva al desierto para que encontremos la paz y la solidaridad, para ponernos en marcha por senderos nuevos. En comunidad tenemos que aprender a soñar para construir la sociedad fraterna e igualitaria que calme la sed ante la indiferencia y el conformismo, como nos repite tanto el Papa Francisco. Queridos jóvenes y hermanos todos barceloneses, Dios os bendiga por acoger a los inmigrantes venidos de los 4 puntos cardinales. Gracias por las iniciativas samaritanas alineadas con el bálsamo del perdón y la misericordia. Que la san, creo, ese sentir, ese cargar la cruz, que es pasión y muerte, pero sobre todo resurrección y de vida, como la de San Clemente. Con sus brazos torcidos nos lleva a descubrir lo complejo de la vida cotidiana, para que la voz del Espíritu de Dios nos lleve a abandonar el lastre que nos impide andar libres y ligeros de equipaje, para ser testigos de la buena noticia de Jesús para todos. Que en estos propósitos nos acompañe y arrope la tierna mirada de la Madre de Dios, Moreneta o Coromoto, de la Merced o del Carmen, Guadalupe o Aparecida, nos bendiga y acoja en su seno, que así sea.
Fins aquí la predicació, amb una gran síntesi històrica al principi, del cardenal Baltazar Porras, arcabisbe de Mèrida, Veneçuela, i administrador apostòlic de Caracas. Ha destacat que el sofriment, el del Covid i altres, és provocat pels homes, no és un càstig de Déu. I també ha comentat que l'ésser humà és capaç del millor i del pitjor. Ens unim a aquest silenci després de l'homilia del cardenal Baltazar Porras de Veneçuela, que actua com a concelebrant principal en aquesta celebració litúrgica que presideix el cardenal Joan Josep Omella.
I ara, amb tota confiança i units a tota l'Església Universal, confessem i proclamem la nostra fe. Crec en un Déu, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. I amb tota confiança presentem les nostres pregàries, fem nostres també les pregàries dels nostres germans que pateixen en el món. Tot ho presentem per intercessió de la Mare de Déu, que ella va estar al peu de la creu pregant per tots nosaltres, que ella intercedeixi i presenti les nostres pregàries a Jesucrist, el nostre Salvador.
Pregàries introduïdes pel diaca Ramon Uller amb la participació de diversos joves que avui es
preguem
fan presents.
Preguem per tota l'Església de Barcelona, formada per infants, joves i adults, i guiada pels nostres pastors, el cardenal Joan Josep i els seus bisbes auxiliars, Javier, Sergi i Toni. Que el Senyor ens ajudi a tots a fer camí junts durant aquesta quaresma, donant testimoni d'amor i de fe.
Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Delante de esta cruz de San Clemente, pedimos al Señor por Venezuela, en especial por los que sufren las consecuencias de la crisis que vive el país. Pedimos también por los responsables políticos, para que no cesen de trabajar por el bien común de sus conciudadanos.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Preguem per tots aquells que pateixen les conseqüències de la pandèmia, ja sigui per motius laborals, sanitaris, de defunció o econòmics. Que aquests moments de creu que tots vivim siguin al mateix temps un temps de redempció i que en Jesús trobem la llum enmig de la foscor, la força en la feblesa i el consol a la desesperança.
Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Pedimos por el cardenal Baltazar Porras y por todos los obispos, sacerdotes y responsables pastorales de Venezuela, que Dios les dé valentía y confianza para seguir acompañando la fe de los cristianos y la ayuda necesaria para llevar a cabo su misión en favor de todos los hombres y mujeres, en especial de los más necesitados.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Per tots els difunts durant la pandèmia, en les nostres famílies i en el món sencer. Que Déu el rebi en el seu regne i que gaudeixin ja de la vida eterna que ell ens ofereix.
Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Finalmente, pedimos por todos los que nos hemos reunido hoy en esta basílica, que Dios nos ayude en esta cuaresma que ahora empieza a estar más unidos a Él, en la oración, en la limosna y en el ayuno. Que seamos verdaderos testigos de tu amor para el mundo entero. Oremos al Señor.
Te rogamos, oh Dios. Tot això i el que portem cadascú de nosaltres dintre del nostre cor, us ho presentem i us ho demanem per Crist, Senyor nostre.
Com heu sentit, les pregàries les han recitat, les han llegit diversos joves, i el diaca Ramon Ullé, en aquest cas, ha fet la invitació a respondre i a pregar, a unir-nos junts a aquesta pregària. És habitual que siguin els diaques els qui llegeixin la pregària dels fidels, però avui han participat els joves, i el diaca manté la seva participació amb aquesta fórmula de dir preguem al Senyor. Ara comença la litúrgia de l'Eucaristia.
La recaptació d'avui anirà destinada a l'Església de Veneçuela. Us demanem la vostra col·laboració generosa, cadascú segons les seves possibilitats. Podeu fer el donatiu en metàl·lic des del vostre lloc o bé per Bizum al número 02-13-16, número que podeu veure a les pantalles. 02-13-16.
Ja ho heu sentit, és una invitació a col·laborar generosament amb Veneçuela.
Ofrecemos estas cruces hechas a mano por las personas atendidas por el Centro Santa Luisa de Marillac de las Hijas de la Caridad, inspiradas en la Cruz de San Clemente. También ofrecemos pan y vino, ofrenda que recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y el trabajo de todos los fieles que se unen a los de Cristo en una única ofrenda.
Ja veieu que també demanen els capellans, i els bisbes, així que tots tenim que acoquinar. és la col·laboració. És molt bonic parlar de fraternitat i després, com diu el Papa, tenim que rascar la butxaca. S'estranyaven alguns capellans, deien, què passa ara? Bueno, al cardenal de Veneçuela se lo dejamos, ya lo pagará usted allí cuando llegue.
Aquest comentari simpàtic, perquè realment el donatiu el pot fer qualsevol. Amb aquest sistema del Bizum, fins i tot un concelebrant pot activar el mòbil i fer el donatiu en aquests moments. És aquest número d'aquest nou sistema per fer donatius a través del mòbil, 02 13 16 02 1 3 1 6. Comença l'ofertori. L'altar, aquí a la Basílica de Santa Maria del Mar, i les ofrenes les presenten uns veneçolans, uns nois i noies, també vestits amb vestimenta típica del país sud-americà, porten la substància eucarística i altres elements per presentar davant de l'altar. El cardenal Omella i el cardenal Porres, que acullen aquests elements i que els donen a acòlits o al mestre de cerimònies Joan Ubach.
Se trata de poner todo en tus manos.
t'oferim el que som, t'oferim els nostres sofriments. Aquest cant, amb aquest to llatinoamericà, ens ambienta la litúrgia eucarística avui. Anem comentant alguns detalls breument. Hi ha interpretació de llenguatge de signes amb la participació del responsable d'aquest àmbit a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a Catalunya, Xavier Pagès, i també d'alguns dels qui col·laboren amb el seu equip, per exemple, el seminarista Alfonso de Alarcón, i altres nois que fan aquesta interpretació amb llenguatge de signes. Ara, després d'aquest cant, ja el mestre de cerimònies ha avisat l'arcabisbe de Barcelona, que presideix la missa, perquè s'acosti a l'altar i presenti com està fent en aquests moments.
Per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball dels homes, us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. Us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual.
Acaba de presentar el pa i el vi al cardenal Omella. Es renta en aquests moments les mans amb l'ajuda de dos seminaristes i ara pronunciarà les paraules conclusives de l'ofertori abans de la pregària de les ofrenes, moment que donarà pas al prefaci i a la litúrgia de l'Eucaristia.
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent.
Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i de tota la seva Santa Església.
Feu, Senyor, que posem tot el nostre cor en les ofrenes que us presentem i amb les quals comencem la celebració de la Santa Quaresma. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. Perquè Crist, Senyor nostre, durant 40 dies no prengué aliment i així consagrà amb el dejuni l'observança quaresmal i capgirant els enganys del diable, la serp antiga, ens ensenyà de treure el llevat de la malícia, perquè nosaltres, celebrant dignament el misteri pasqual, fem el pas cap a la Pasqua perpètua. Per això, amb tots els àngels i els sants, cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oració pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe, anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos i concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Juan José, sus obispos auxiliares, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.
acaba aquí la pregària eucarística, on han participat també el cardenal Porras i els altres dos prelats veneçolans que concelebren. Ara comença el ritu de la comunió.
Aquí nos está presidiendo la cruz de San Clemente, pero en esa cruz de madera murió nuestro Salvador y dándonos vida nos ha hecho a todos hijos de Dios, hermanos. Venezuela es nuestra hermana. Los venezolanos son nuestros hermanos. Los iraquíes son nuestros hermanos. Son hermanos los filipinos. Son hermanos los del Senegal. Son hermanos todos los hombres de la tierra. No son enemigos. Son nuestros hermanos. Porque Dios es Padre de todos. Y al rezar el Padre Nuestro se estremece nuestro corazón. Porque pedimos por nosotros a Dios que nos conceda el pan, que nos conceda la salud, que nos conceda la fe, la Eucaristía, que nos da vida y fuerza. Le pedimos que no nos deje caer en la tentación y en el mal. Pero también le pedimos que nos perdone como nosotros perdonamos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón de carne, un corazón capaz de perdonar, capaz de hermanar, capaz de sembrar paz, fraternidad, concordia. Y el mundo cambiará. Y el Papa, ya Juan Pablo II lo repetía, y el Papa Francisco y Benedicto XVI nos lo han recordado, ser creadores de una humanidad nueva, de la civilización del amor. Y él eso lo confiaba sobre todo a vosotros los jóvenes, porque decía, y el Papa Francisco lo dice muchas veces, vosotros no sois el futuro de la humanidad y de la Iglesia. Sois el presente. Que viváis, que vivamos todos en ese espíritu que nos da Jesucristo y que de alguna manera reflejamos en esa preciosa oración que Él nos enseñó a rezar y que ahora todos juntos decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Allibereu-nos, Señor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
Rebeu la pau, amics oients, des d'allà on sigueu, units a la creu de Sant Climent a Veneçuela. Preciós, aquest cant de la fracció del pa interpretat pel grup de joves que anima musicalment aquesta missa.
Mireu Jesucrist, mireu l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne de creure. Digueu només de paraula i serà salva la meva alma. El cos de Crist
Hem arribat al moment de la comunió. Tots els qui són presents aquí a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona i estan en condicions de combregar, rebran ara sacramentalment el cos de Crist. Ens unim tots, però, a la pregària de la comunió espiritual, que diu així: Crec, Jesús meu, que esteu present en el Santíssim Sagrament. Us estimo per damunt de totes les coses i us voldria tenir en la meva ànima. Ja que no us puc rebre ara sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins del meu cor. I com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo a vos. No permeteu que em separi mai de vos. S'estan donant ara indicacions per combregar, i aquesta comunió eucarística d'avui és unió, com ha recordat el cardenal Omella, a tots els pobles que pateixen, no només a Veneçuela, sinó també a l'Iraq, al Senegal, a les Filipines. Ha posat aquests exemples, però n'hi ha molts més, malauradament. Pobles sencers que pateixen, però sobretot persones, famílies, que estan en la desesperació.
Por lo tanto, no hará falta que nos desplacemos. Muchas gracias.
Us acompanyem en directe des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona en l'acte Sent la Creu amb l'Eucaristia, avui amb la presència de la Creu de Sant Climent de Veneçuela. Us comentem que aquesta missa s'ha emès a un horari diferent a l'habitual, ha començat, millor dit, a un horari diferent a l'habitual, a les 6. És per això que potser molts de vosaltres, si ens heu sintonitzat a 6:45, per exemple, que és l'hora habitual de les segones vespres dominicals des de Montserrat, avui, excepcionalment, no les hem pogut oferir, perquè aquesta missa, per la seva durada, ja ha agafat l'horari de vespres. També, si heu pensat potser en 7:45, doncs haureu notat que la missa havia començat. Aquesta celebració ha estat un repte per a nosaltres. Hem volgut compartir-la amb tots, tot i també les dificultats pròpies de la pandèmia, dificultats, restriccions i algun petit problema tècnic. Però gràcies a Déu hem pogut compartir amb vosaltres el goig, des del sofriment també, però des de l'esperança de mostrar la creu de Sant Climent a Veneçuela, amb molts joves de l'arxidiòcesi de Barcelona, alguns també d'altres diòcesis de la província eclesiàstica o d'arreu de Catalunya, i també molts concelebrants, amb el diaca assistent Ramon Oller, presideix la missa el cardenal Omella, concelebren els bisbes auxiliars Sergi Gordo, Toni Vedell i Xavier Vilanova, i també el cardenal Baltazar Porras, de Veneçuela.
Vine a mi de nou, encara que no puguin més, et canto, encara que no tingui veu, et canto. Que no tingui res per tu, més fort jo et cantaré. Només a tu et cantaré. Només a tu et cantaré. Només a tu. Thank you.
Ens trobem ja en el moment de l'acció de gràcies. Avui us invitem especialment a pregar pel poble de Veneçuela i per tots els qui pateixen, també pels malalts, per les víctimes de les guerres. Recordem que durant la celebració de l'Eucaristia s'ha recollit una col·lecta especial per Veneçuela i fins i tot, com ha dit en to distès el cardenal Omella, també s'ha passat per l'altar. És un fet, si voleu, anecdòtic, però molt important també, és a dir, els mateixos concelebrants, preveres i bisbes, també el diac assistent, doncs, si em permeteu l'expressió, han passat per caixa. Ha passat una noia per l'altar, també recollint en metàl·lic les aportacions dels concelebrants. I pel Bizum, aquest nou sistema a través del telèfon mòbil, podeu fer una aportació no només avui, sinó també els propers dies, al número 021316. 021316. És aquest número, a través d'aquest sistema del Bizum, que permet fer donatius, en aquest cas per Veneçuela. Amb aquest número ja n'hi ha prou, ja se sap on van aquestes aportacions.
Es que yo me dejé amar. Jesús resucitó.
la creu de Sant Climent a Veneçuela, present avui al costat de l'altar en aquesta missa i acte sent la creu des de la Basílica de Santa Maria del Mar, és sobretot el testimoni de la primera Eucaristia celebrada a Sud-amèrica, en una zona semiàrida. Es van tallar dos pals irregulars d'un arbre d'aquesta àrea rural, coincidint amb la festa de Sant Climent, motiu pel qual porta aquest nom. Aquesta creu, segons ens recordava divendres en una entrevista a Ràdio Estel el cardenal Baltazar Porras de Veneçuela, ha acompanyat el procés d'evangelització del país des de fa més de 5 segles. És un símbol, una icona que representa també el repte de buscar una evangelització pacífica d'entesa i d'encontre. Aleshores, entre els indígenes i els conqueridors, però també ara entre els diversos sectors socials, buscant sobretot el bé de la població. La creu està treta d'una d'aquelles zones semiàrides que són molt resistents i s'ha conservat intacta en 5 segles, tot i que també s'hi reflecteix un cert deteriorament. Estem en aquest moment de l'acció de gràcies cantant i interioritzant la paraula de Déu avui diumenge primer de Quaresma. La creu és l'amor de Crist per nosaltres. La creu de Sant Climent, que avui és present a l'altar de la Basílica de Santa Maria del Mar, va ser l'inici d'una trobada entre dues ètnies totalment diferents. Curiosament, va néixer de manera molt pacífica, tant per part dels indis caquetíos, que vivien en aquella regió de Veneçuela, com del conqueridor Juan de Ampíes. Es van entendre perfectament, tot i ser dos mons i dos pensaments totalment diversos. Va començar tot amb bon peu. Això sí, uns anys després, segons ens recordava també divendres el cardenal Porras, altres interessos polítics i econòmics sorgits pel deute del rei Carles V amb els banquers alemanys van provocar altres situacions indesitjades. Sentim la pregària final.
Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momentito que nos van a explicar algo.
Acabem de completar la pregària comunitària i ara sentim el que es dirà com a testimoni de la creu.
No volíem acabar sense agrair un cop més la presència de tots vosaltres avui. Aquesta trobada ha estat possible gràcies a l'equip del Secretariat de Joventut, molts joves voluntaris i a l'equip de la Basílica de Santa Maria del Mar. Gràcies a tots.
Agradecer especialmente la iniciativa de nuestro cardenal arzobispo Juan José Omella, que un año más ha promovido la celebración de esta Eucaristía, buscando la comunión de todos los jóvenes de esta diócesis y animándonos a iniciar juntos la Cuaresma. Esperamos reencontrarnos el domingo 6 de marzo del 2022 para la 6ª edición del Sen la Creu. Ya podéis reservaros la fecha. Todos sabemos que este tiempo es complicado organizar iniciativas en favor de la evangelización. Por este motivo, más que nunca es necesaria la creatividad. Si quieres estar al tanto de las actividades que se proponen desde la Pastoral Juvenil Diocesana, te invitamos a seguir en Instagram a nuestra cuenta oficial @delejovabsn.
Un agradecimiento especial a nuestro invitado. Gracias, Cardenal Baltasar Porras, por haber venido hoy aquí desde tan lejos para compartir con nosotros tu testimonio de cruz de nuestros hermanos de Venezuela. En cada edición de Sen la Creu ganamos una intención más por la que rezar. Mil gracias. Os tendremos muy presentes en la oración.
Después de recibir la bendición final, para todos aquellos que queráis, habrá un tiempo de adoración a la cruz. Allí también se os hará entrega de una de las reproducciones de la cruz que hemos presentado en el ofertorio y que ahora serán bendecidas. Por motivos sanitarios, os invitamos a adorar la cruz con una inclinación y no con un beso, como habitualmente hacemos.
Ara passar... Ai, perdó. Aquesta adoració es farà de manera escalonada per tal d'evitar aglomeracions. Per tant, us demanem a tots aquells que vulgueu adorar la creu de Sant Climent que resteu en el vostre lloc fins que l'equip de voluntaris us indiqui. Els que hagueu de marxar, us demanem que ho feu de manera ordenada, evitant quedar-vos per la basílica o a l'entrada de la mateixa, evitant aglomeracions. Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. Per darrera vegada, moltes gràcies a tots. Bona Quaresma.
Els agraïments i també les indicacions finals marquen ja el que serà el moment de la benedicció final. En aquesta Eucaristia, amb l'acte 100, la creu, cinquena edició, ja ho heu sentit, s'ha convocat per a l'any vinent la sisena edició per al 6 de març, que serà, per aquestes coses del calendari, el primer diumenge de Quaresma.
Parece que los jóvenes que tenían que traer las cruces para acercarlas, para la bendición. Eso es. Sí. Os toca ahora llevar. Y vamos a pedirle que las bendiga el cardenal de Venezuela, el cardenal Porras, hermano.
Aquesta benedicció de les creus petites.
Dios misericordioso, derrama tu bendición sobre estas cruces. Reproducciones de la cruz de San Clemente, elaborada con la madera del árbol que cobijó la primera Eucaristía en el continente sudamericano, sellando la alianza entre dos pueblos. Enciende los corazones de todos aquellos jóvenes que vayan a portarla, que sean verdaderos discípulos y testigos tuyos, y que esta Cuaresma sea para ellos auténtico camino de conversión. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Antes de recibir la bendición y despedirnos, quiero agradecer en primer lugar a esta comunidad de Santa María del Mar y a su párroco, José El Salvador, que nos acogen. Muchísimas gracias a toda la comunidad aquí, querido hermano. Gracias porque siempre estáis disponibles para acogernos a los jóvenes y a quien sea, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Segundo, agradecer al Secretariado de Pastoral Juvenil, que ¿dónde está Carlos? Por ahí, ¿verdad? Carlos, ya lo conocéis, pero vente aquí, que te vean, porque algunos a lo mejor no te conocen. Es un curica joven. Es una invitación a algún joven a que sea cura también, Carlos. Y bien alto, ¿eh? Bien espigado. Muchas gracias a ti y a todo el secretariado y a todos los que habéis colaborado para que una vez más esta jornada, al principio de la Cuaresma, sea realidad, que es tradición. Es la quinta edición. La quinta edición ya, los 5 años que llevo yo aquí. Pues mira, estupendo. Y ya, como nos han dicho, nos citan ya para el año que viene, en marzo. Así que adelante, hay que seguir. Muchísimas gracias por la preparación y por haberlo hecho. Tienes un buen equipo, ya lo sea. Y por todos los grupos de pastoral juvenil que estáis en la diócesis y que sabéis agruparos en comunión todos a lo largo del año. Muchísimas gracias por ese trabajo, porque es la evangelización, en definitiva, lo que tenemos que realizar. Y bueno, esta cruz, al final, la adoramos, la veneramos, la cruz donde murió Cristo y donde tantos crucificados del mundo están. Y venerando la cruz, queremos venerar y ayudar a nuestros hermanos que sufren. Y al final nos llevamos una crucecita, reproducción, y vamos teniéndola de todos los sitios, con lo cual se va ensanchando nuestro corazón, la vamos guardando en casa, y esa cruz nos acompaña especialmente, no solo, pero especialmente durante la Cuaresma, y nos va recordando ese itinerario hacia la Pascua, pero que pasa siempre por la cruz, siempre pasa por la cruz. Y no podemos llegar a la Pascua, no podemos llegar a la gloria, no podemos llegar a la felicidad, no podemos llegar a la resurrección sin pasar por la cruz. Y la cruz, cuando uno la asume con amor, aunque no la entienda como Jesús, si puede ser, pasa de mí este cáliz, pero la acepta con amor
y se entrega a ella con confianza en el Padre, eso tiene como resultado la salvación, la felicidad, la paz, la resurrección. Que aprendamos ese itinerario que a veces nos es tan costoso entender y que no queremos asimilar, pero que es el camino verdadero. Por eso vais haciendo esa pequeña colección de cruces y vais pensando, ¿cuántos padecen más que yo? ¿Cuántos sufren más que yo? Por ellos ofrezco yo esa cruz de hoy, ese trabajo, ese sufrimiento, esas preocupaciones. Que viváis con intensidad la cuaresma. Y ahora le voy a pedir a los obispos de Venezuela que vengan aquí, Raúl y Tomás, Jesús, y os vamos a dar todos juntos la bendición. Hombre, los de Venezuela necesitamos. Ponte por aquí. Los auxiliares también, pero no son de Venezuela, pero es igual, que vengan también, venga. Hombre, este cardenal es mejor que yo, que piensa en los pobres auxiliares, pero tanto él como yo hemos sido auxiliares, ¿eh? Empezamos por abajo. Sí. Los que empiezan por arriba mal, hay que empezar siempre por abajo. Estamos todos aquí. Bueno, ahora que hoy os vais bien santificados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Madre mía, cuánto obispo. Qué barbaridad.
Bueno, el cardenal Omella amb els bisbes auxiliars i els tres bisbes veneçolans.
Que són els pastores de la iglesia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Germans, aneu-vos-en en pau.
Donem gràcies a Déu. I antes de marxar no podia, que me havia oblidat, saludar a nuestros hermanos los sordos, que los tenemos aquí todo el rato con nosotros y los que les van haciendo los signos que saben, ¿eh? No son como aquel de los mundiales de fútbol que hacía así y no era verdad. Esto saben. Un aplauso para estos obispos de Venezuela y los venezolanos.
Acaba la missa amb aquest aplaudiment mentre un dels joves recull la creu que serà adorada pels qui puguin fer-ho i pels qui són aquí a la Basílica de Santa Maria del Mar, la benedicció amb el cardenal Baltazar Porras i els bisbes Raúl i Tomàs Jesús, també de Veneçuela. En el cas de Tomàs Jesús Azcárraga, viu aquí a Barcelona, a Tiana, i està molt implicat també en l'ajuda a Veneçuela.
I me salía del corazón gritar, pero no lo he hecho. Viva Venezuela, ¿eh? Viva Venezuela. ¡Viva! Y que sepáis que aquí el obispo que se queda en la Cartuja, que es el Monseñor Tomás Jesús, recoge medicinas, si acaso las abuelas o los padres que ya no tenéis medicinas, que no sabéis qué hacer con ellas, pues se lo decís al cura o al alguien que vaya por la Cartuja de Tiana, que él recoge muchas y las manda, que no tienen allí medicinas, las manda. Así que usted recoge todo, ¿verdad?, y lo manda. Y sanará a mucha gente, pues que sepáis.
Y un aplauso a todos los obispos de Barcelona.
¡Hombre!
Amb aquest detall final del cardenal Baltasar Porras, que demana aplaudiment pel cardenal Joan Josep Omella i pels bisbes auxiliars Sergi Gordo, Toni Vadell i Xavier Vilanova, que també han concelebrat amb la presència també de Salvador Pianinot, el rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, que ha rebut l'agraïment.
Pues aplaudimos a todos los jóvenes que trabajéis en la pastora juvenil.
L'agraïment al director del Secretariat de Pastoral amb Joves, que s'ha produït abans, és Carles Bosch, aquest sacerdot jove que porta la batuta d'aquesta pastoral juvenil, amb molta presència avui aquí.
Nos permite esos aplausos, gracias. Y ahora es cuando veneraremos la cruz, que bajará ahí bajo, y como nos han dicho, tranquilamente. Mientras tanto, los cantores, muchas gracias, que lo habéis hecho muy bien, muchas gracias. Irán tocando y en silencio, como hacemos siempre, con reposo, pues dejamos que uno se acerque y venere la cruz. A Cristo y a los que padecen.
y nos llevaremos como regalo esa crucecita a todos nosotros. Ven.
Ara ens unirem a aquests moments inicials de l'adoració al cant final, 5 minuts i seran les 8, i serà la manera d'anar acomiadant aquesta celebració especial que us oferim des de les 6. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, me deciden mis ganas de minuts i seran les 8. Anem acabant aquesta celebració especial, l'acte 100 la Creu, que us hem ofert des de les 6 i des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Aquesta missa ha tingut un horari excepcional i, per tant, haureu notat que no us hem ofert les vespres i tampoc la missa de la Catedral de Barcelona, un quart de 8. Aquesta missa ho ha agafat tot pel que fa a l'horari i també perquè ha estat molt especial. En el primer diumenge de Quaresma, Sent la Creu, una iniciativa del Secretariat de Pastoral Juvenil de l'Arquebisbat de Barcelona i que ha tingut com a escenari litúrgic aquesta Basílica de la Sagrada Família, aquesta Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona. La Basílica de Santa Maria del Mar ha acollit la Creu de Sant Climent, de Veneçuela. La missa l'ha presidida el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i han concelebrat el cardenal Baltasar Porras, arquebisbe de Mèrida, a Veneçuela, i administrador apostòlic de Caracas, que ha fet l'homilia explicant el que representa històricament aquesta creu i per a la fe del poble veneçolà. També ha compartit alguns dels sofriments de la seva terra. Ha dit, entre altres coses, que el Covid i altres problemes són causats pels homes i no són càstig de Déu, perquè l'ésser humà és capaç del millor i del pitjor. També han concelebrat els tres bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo, Toni Vedell i Javier Vilanova, i dos bisbes veneçolans, Raúl i Tomàs Jesús. En aquest últim cas, un bisbe retirat, un bisbe emèrit que viu aquí a la Cartoixa de Tiana, al Maresme. S'han unit els joves de moltes maneres i al principi de la celebració el testimoni de Paola, una noia de 24 anys que va arribar a Veneçuela a Espanya el 17 de novembre del 2019. I ara mateix, coincidint amb aquests cants finals, un cop acabada l'Eucaristia, els joves estan adorant la creu gran, tallada de fusta en aquesta zona semiàrida de Veneçuela, i també rebent, com a petit obsequi i com a record, una creu petita a cada jove o cada persona de qualsevol edat que és aquí present a la Basílica de la Sagrada Família. Amb aquest moment compartit, amb aquesta ambientació, invitant-vos a viure la Quaresma, amics oients, us agraïm la vostra presència. Salutacions del David Morral a les vies de so i de tot l'equip de Ràdio Estel, amb el Candi Ortiz a la coordinació tècnica i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda, en nom de tot l'equip. Moltes gràcies per la vostra companyia. Des de la Basílica de Santa Maria del Mar us invitem a viure, com dèiem, la Quaresma, a acabar bé aquest diumenge i a començar bé la setmana. Bon vespre i bona ràdio.
Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Jo vos guard, amics, avui és festa. Sense veritat, transparència i respecte per l'altre, no hi ha equitat ni justícia. Són paraules del cardenal Baltasar Porras, de Veneçuela, que ha estat invitat pel cardenal Joan Josep Omella, de Barcelona, aquest diumenge a les 6 de la tarda, a participar en la trobada quaresmal jove Sent la Creu, a Santa Maria del Mar, una iniciativa vinguda de Milà que va començar el Club Més Amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, que va arrelar la diòcesi i que perdura a dia d'avui. Aquí, en aquest temps de pandèmia, prou que sabem què és sentir la creu i ens podem imaginar també el que representa sentir-la en un país germà que pateix moltes d'altres mancances. No obstant, els veneçolans són tenaços i creatius. Procedent de Xile, fa 40 anys, a Veneçuela, es va començar a difondre un mètode d'educació juvenil innovador en què la música és la principal via per la millora social i intel·lectual. Té com a la seva màxima expressió l'Orquestra Simfònica de la Joventut Veneçolana Simón Bolívar. El promotor d'aquest mètode, el mestre José Antonio Abreu, un gran pedagog i un gran director, es calcula que va treure uns 300.000 joves de la marginació gràcies a aquesta vella comesa. Abreu va rebre el Premi Nacional de Música pel seu treball en un sistema que ha participat en programes d'intercanvi i de cooperació musical en països d'arreu del món. Un nen o una nena, aprenent a fer de primer instruments casolans, després a tenir-ne cura d'instruments professionals, aprenent a tocar-los, aprenent a fer-ho en concert, és a dir, en conjunt, aprenen també valors com la veritat, la transparència i el respecte per l'altre, valors pels quals aposta decididament el cardenal Baltasar de Veneçuela. Que tingueu una bona festa.
Les nits de dissabte i diumenge a Ràdio Estel pertanyen al jazz. Viu el cap de setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els intèrprets i els autors que ja coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els dissabtes i diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Well, it came
up from Southland. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel.
Tot seguit, comença una nova edició de la Cantata del Diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Salutacions, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de la Cantata del Diumenge. Avui que inaugurem un nou cicle de l'any litúrgic. Avui és el primer diumenge de Quaresma. La Quaresma, una època dedicada a la penitència, en la qual no s'executava música a les esglésies de Leipzig, la qual cosa implica que no s'hagi conservat cap cantata destinada a aquests diumenges que avui comencem, per la qual cosa nosaltres haurem de recórrer a cantates destinades a d'altres festivitats o cantates que no tenen una destinació específica en la cap de les festivitats de l'any litúrgic. I aquest serà el cas de la cantata que sentirem avui, la cantata que servirà per obrir el cicle de Quaresma, la cantata número 97, la cantata titulada In Allen Meinem Taten, una cantata que no sabem a quina destinació la va dedicar Bach, però sí sabem la data de la seva composició. Va ser estrenada l'any 1734. La cantata número 97 forma part d'un grup de cantates de les quals en desconeixem l'ocasió per la qual Bach les va escriure. Són aquestes les cantates números 150, 192, 117, 100 i la que avui sentirem, la cantata número 97. Coneixem, això sí, de la ploma del propi Bach l'any de la seva composició, 1734, cosa que la converteix en una de les darreres cantates d'església que va escriure Bach. Aquesta cantata número 97 servirà per omplir el buit del primer diumenge de Quaresma, una festivitat com totes les de Quaresma a les quals la música era prohibida a les esglésies de Leipzig, de tal cosa que no s'hagi conservat cap cantata destinada a cap d'aquests diumenges. De la cantata que sentirem avui, ja hem dit que en desconeixem la destinació per la qual Bach la va composar. Però el que sí sospitem és que es devia tractar d'un aconteixement important, ja que la cantata és de grans dimensions i està basada en una coral de Paul Fleming que serà musicada íntegrament, sense cap modificació. La cantata s'inicia amb un cor imponent i solemne, un cor inicial en forma d'obertura francesa, és a dir, amb una primera secció instrumental lenta i ampulosa, a la qual succeirà una segona secció molt més ràpida i concebuda a mode de fuga. I no és l'única cantata de Bach que s'inicia amb un cor en forma d'obertura francesa, sinó que aquesta fórmula la repeteix Bach també a les cantates número 110, 194, 119, 20 i 61. Aquest cor inicial en forma d'obertura francesa serà molt adient en la festivitat que avui ens ocupa, ja que servirà per obrir de manera simbòlica el cicle de la Quaresma. El títol d'aquest cor que dona nom a la cantata és In Allen Meinem Taten. En tots els meus actes, del ser suprem prenc parer, puix ell tot ho té, ell tot ho sap. Immediatament a continuació d'aquest solemne cor inicial arribarà la primera ària de la cantata, una ària per baix titulada Nicht ist es spät und früh. Mai no és massa d'hora o tard per poder posar en vençó tots els meus maldecaps. En contrast amb el cor inicial, l'orquestració d'aquesta ària es limita únicament al baix continu. Aquesta ària donarà pas al tercer moviment de la cantata, un recitatiu per tenor titulat «No res ja em pot passar que ell no ho hagi previst», que donarà pas a l'ària titulada «Ich treue seiner Gnaden». Confio en la seva gràcia, que és de tot dol aixopluc i de tot mal emparança. Serà aquest un deliciós moviment, una autèntica apoteosi del violí, i destacaran les atrevides dissonàncies a l'inici del tema principal que inspira tota l'ària. Els moviments cinquè i sisè estaran destinats ara a la veu del contratenor. El primer, un recitatiu titulat «Vulgui ell, amb la seva gràcia, perdonar-me tots els pecats i tots els meus mancaments». Aquest recitatiu el seguirà l'ària «Leg ich mich spät nieder». «Mal me'n vagi tard al llit», mal que em desperti aviat, mal que parli o giravolti, abatut o empresonat, la seva veu em conforta, sigui com sigui, en tot cas. Com dèiem, aquests dos darrers moviments seran encomanats a la veu del contratenor, el qual acompanyarà tota la corda. I arribarem així al setè moviment de la cantata, un duet per soprano i baix titulat «Hat es den Belhosen». Si ell així ho ha decidit, aniré, sense dir res, cap a la meva desfeta. Serà aquest un duet concebut en forma de cànon, on el tema presentat pel soprano serà repetit pel baix en imitació, per tornar a ser cantat de nou pel soprano. A la tercera secció del moviment, els papers s'invertiran. Serà aquesta una impressionant demostració de la tècnica contrapuntística que tan bé dominava Bach. I donarà pas al penúltim moviment de la cantata, una ària per soprano titulada «Im hab ich mich ergeben». A ell de tot em consagro si és per viure o per morir. Serà aquest un reposat moviment, protagonitzat pels dos oboers i les seves elaborades figuracions. Arribarem així a la coral final de la cantata, coral titulada «So sei nun sile deine». «Sigues seva, ànima meva, només cal que tinguis fe en aquell que t'ha creat». Es tracta de la novena i última estrofa de l'himne de Paul Fleming que ha servit de llibret de tota la cantata. Sentim-la ja, doncs, aquesta cantata número 97, una cantata per una ocasió desconeguda que servirà per commemorar la festivitat que avui ens ocupa, el primer diumenge de Quaresma, una festivitat per la qual no s'ha conservat cap cantata. Els intèrprets en seran Wilhelm Widel, soprano, Paul Eastwood, contratenor, Kurt Ekilutz, tenor, Ruth van den Meer i Philip Hutteloher, baixos, el cor jove de Tils, el Concertus Musicus de Viena i la direcció de Nikolaus Harnoncourt. Sentim ja, doncs, les primeres notes d'aquest imponent i solemne cor inicial de la cantata número 97, un cor en forma d'obertura francesa que servirà per obrir la Quaresma d'aquest any.